Duros a quatre pessetes.
I al Duros a quatre pessetes anem a rebre algú que acaba d'estar escollit president d'Europair per un nou mandat. Una associació empresarial amb gairebé 25 anys d'història, representant de desenes d'empreses catalanes. Europair pertany a Pimec i a Patrojoc i representa empreses operadores de màquines recreatives. Ell és el senyor Albert Solà, el que ja tenim en línia aquí al Duros a quatre pessetes. Senyor Solà, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Escolti, doncs, felicitats per haver estat escollit de nou president d'Europair. Expliqui'ns, què és això d'Europair i com es presenta aquest mandat seu nou?
Bueno, al final, Europair és una associació que el que representa principalment dintre del sector del joc són les empreses familiars catalanes, principalment. Uh-huh. Nosaltres, la comesa que tenim amb l'associació és intentar, sobretot, que sobrevisquin les empreses familiars. No, ara vull dir, el sector del joc, com tots els sectors que hi ha avui en dia a l'economia, estan anant cap a una tendència de concentració de grans fons d'inversió que entren. Bueno, i nosaltres intentarem lluitar perquè l'empresa familiar catalana continuï sobrevisquent dintre d'aquest sector.
Uh-huh. El sector del joc, parlava vostè, una empresa que opera màquines recreatives, per exemple, té algunes peculiaritats diferents?
Bueno, a veure, al final una empresa de màquines recreatives és un sector normal, com qualsevol altre. Veure, al final nosaltres el que fem és tenir un producte que l'instal·lem principalment amb establiments d'hostaleria i que fem com una espècie de societat amb establiments d'hostaleria, perquè al final tots dos som els interessats en que això funcioni, i intentar guanyar-se la vida el millor possible, com qualsevol empresa que existeix al món. Vull dir, no té grans peculiaritats. Al final comprem un producte, l'instal·lem en un establiment d'hostaleria, intentem que treballi millor, donar el millor servei al client i que es senti satisfet amb l'ús d'aquest producte.
Uh-huh. Per tant, vostès són empreses molt relacionades amb el món de l'hostaleria.
Bueno, clar, jo crec que hostaleria i sector del joc van de la mà. Uh-huh. Tinguem en compte que els dos sectors hem sigut dels més perjudicats directament per tot el tema de la pandèmia. I ara estem començant a recuperar, no estem encara a nivell del 2019, com passa a tots els sectors, no plorarem més que els altres, plorem exactament igual. Uh-huh. Però, bueno, som un sector de consum directe que la gent, quan pateix, és el que deixa de fer primer, el tema de jugar, el tema d'anar a menjar als restaurants, el tema de tot això. Bueno, jo crec que són dos sectors que hem d'anar de la mà per intentar sortir d'això i aguantar el millor possible.
Uh-huh. Les màquines recreatives d'un bar, que serien com el joc online, no tenen diferències?
No, són completament diferents. Nosaltres, la màquina recreativa, nosaltres la considerem que pràcticament com un oci. Uh-huh. Al final tenim plenits molt petits, tenim apostes molt petites i nosaltres és més un entreteniment. Veure, ningú es farà milionari jugant a les màquines recreatives, no el trauran dels problemes econòmics que té, és simplement una distracció, un oci que la gent pot fer servir, i nosaltres com a associació a més és el que hem defensat sempre. Nosaltres no volem ni preu de la partida molt cara, ni volem que el premi sigui molt elevat, ens volem continuar mantenint dintre del tema d'oci i no de joc directament.
Uh-huh. Dèiem, parlàvem de màquines recreatives, parlàvem d'aquest joc al món de la hostaleria. Com està ara mateix el sector i quins serien els objectius a curt termini?
A veure, el sector ara està sortint de tota la crisi que hem tingut durant la pandèmia. Ha sigut molt dur, però bueno, les empreses operadores que són les que exploten les màquines han tingut que reestructurar-se, han tingut que adaptar-se a la nova situació econòmica i ara sembla que això està començant a sortir. Nosaltres, com a expectatives, el que necessitem ara són un o dos anys de tranquil·litat, que passin poques coses, perquè puguem pagar tota la deuta que hem acumulat durant el procés de la pandèmia. I després, per exemple, nosaltres una de les coses que estem demanant a l'administració i que considerem que seria molt, molt vàlides pel canvi d'economia que hi ha, per exemple, és acceptar que les màquines nostres acceptessin nous mitjans de pagament. Tinguem en compte que cada cop més les monedes i els diners en efectiu estan desapareixent del mercat. Llavors, vull dir, inclús pels riscos, pels nostres recaptadors, llavors jo crec que seria un dels objectius que ens hem de marcar a mig llarg termini, a intentar que les nostres màquines puguin acceptar també diferents mitjans de pagament, que ens permetin no tenir que estar manipulant contínuament a l'efectiu.
Clar. No sé si hi ha un recompte del nombre de màquines que pot haver a Catalunya, per exemple.
Mira, màquines a Catalunya n'hi havia aproximadament unes 38.000. Uh-huh. Avui en dia n'estan quedant sobre les 32.000 col·locades, més o menys. Ara, és un sector que s'està adaptant a les noves mides que marca el sector, que marca, no solament el sector nostre, vull dir, tots els sectors s'estan reestructurant, hi ha menys màquines al carrer, perquè avui la crisi s'ha fet molt mal i, de fet, baixar recaptacions, i com nosaltres paguem una taxa fixa de joc, si la recaptació baixa, el que hem de fer és adaptar-se i rentar aquestes màquines no operatives. Bueno, vull dir, jo crec que el sector final està en una mida justa. I, a més, amb això, per exemple, Catalunya sempre ha sigut la pionera en defensar que té que ser un joc d'oci, tant la Generalitat com nosaltres mateixos, com el sector propi. I no volem un creixement desbordat. Jo crec que és un sector consolidat que pot mantenir-se amb aquestes mides adequadament durant molt temps, i és el que nosaltres preferim.
Parlava vostè del govern de la Generalitat i diferents governs com el de l'Estat o el de la Generalitat. Sembla ser que en els darrers anys han lançat una campanya contra el joc. Vostès sovint afirmen que paguen molts impostos. Com és la seva relació amb l'administració i quina fiscalitat afronta el seu sector?
A veure, l'administració o la Generalitat o el govern central o qualsevol administració no és que estigui lluitant contra nosaltres, és que està intentant defensar el que és el joc públic. A veure, aquí sempre nosaltres tenim la doble dicotomia del joc públic i del joc privat. A veure, al final, el joc públic pot fer el que vulgui, pot fer publicitat, pot fer exactament el que vulgui, i el joc privat sempre està limitat, perquè al final l'àrbit, que en aquest cas és l'administració, té el mateix producte que nosaltres, com un producte semblant al nostre. Bueno, aquesta és només una discussió que segurament si parléssim fa 20 anys encara estaríem parlant d'aquesta discussió. Però la relació nostra amb la Generalitat és fluida, intentem fer el millor possible. Com sempre, per part nostra ens tenim que queixar, perquè és la nostra feina, i per això estic de president de l'associació, però jo crec que el diàleg és bastant fluid. Però bueno, nosaltres una de les coses que reclamem és que aquestes diferències entre joc públic i privat no haurien d'existir tant. Al final som joc, tots estem lluitant amb això, i tampoc acabem d'entendre que la pròpia administració, que és la que dicta les normes, tingui el seu propi joc. O sigui, no és normal. Això és com si la Lliga de Futbol, vull dir, la Lliga tingués un equip de futbol que estigui jugant a primera divisió. No seria lògic. Bueno, doncs és una mica un simil a això.
Dèiem que sovint vostès diuen que tenen una fiscalitat molt alta, més que altres sectors empresarials, potser?
El sector del joc a Catalunya paga sobre els 200 i escaig milions d'euros a l'any, incloent aquí bingos, casinos, salons, apostes, tot. Bueno, vull dir, evidentment, és el que hi ha. Vull dir, nosaltres estem disposats. Jo, vull dir, ja va ser... Quan es munten empreses, tu ja saps en què jugues. Bueno, doncs el que estem demanant en aquests moments és que almenys durant 2 o 3 anys no hi hagi un increment d'aquest impost per poder pagar tots els ICOs i totes les operacions que s'han tingut que fer per sobreviure durant la pandèmia. Doncs, bueno, estem disposats a jugar a aquestes normes. Ja van ser les normes que ens van donar quan vam fer-ho, i són les normes que nosaltres acatarem.
Demanava, senyor Solà, 1 o 2 anys de tranquil·litat. Esperem que es compleixin, tot i que la tranquil·litat cada vegada és més estranya al món empresarial, i cada vegada hi ha més tempestes que venen. Si no és una guerra, o és un volcà, o és una pandèmia. Però vaja, esperem que aquests anys, 2 anys de tranquil·litat almenys es compleixin.
És el que esperem. El que passa és que quan s'hi veus el Telenotícies cada dia, el que passa és deprimir-te, però després t'exigues el dia següent i tornes a empenyar. Evidentment, demanar tranquil·litat ara és molt complexa, perquè podrien s'han passat coses que a la vida ens haguéssim imaginat. Que ens tanquessin a casa 3 mesos,
i tant.
Ens ho diuen fa 10 anys i ens agafa alguna cosa. Diem que s'hi ha begut o s'hi ha fumat. Però bueno, nosaltres quan demanem tranquil·litat ho demanem a nivell d'administració. Després, a l'entorn mundial i tot l'entorn que existeix, evidentment les administracions amb això no poden fer res. I el que també demanem a l'administració, escolta, sapiguem tota aquesta problema que ja tenim, el que és importantíssim és que siguin conscients que les empreses són les que tenen que tirar endavant això. Ara, si no es paguen impostos, no es poden fer ajudes socials. Vull dir, és una cosa que va, una cosa va per a l'altra. Llavors, l'administració té que vetllar perquè realment les empreses puguin aguantar i puguin funcionar. i en quant a tranquil·litat també no volem grans canvis normatius, perquè un canvi normatiu sempre comporta inversions. Bueno, ara el sector no està per fer grans inversions, el sector que està és per pagar tota la deute que ha acumulat durant aquests dos anys, uh-huh. I a partir d'aquí les coses poden afrontar qualsevol projecte endavant.
Senyor Albert Solà, escollit nou president d'Europair per un nou mandat, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Duros a quatre pessetes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.